We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Com sempre fem, quan hi ha jornada de Champions, repassem amb el Jaume la resta de la jornada. Què tal, Jaume, com estàs?
Molt bé.
Comencem, com sempre, amb l'aperitiu del dia.
L'aperitiu.
A veure, hem arribat a l'equador de la competició i fins ara només 5 equips han guanyat els primers 3 partits, és a dir, que han fet el ple, el 9 de 9. Són el Manchester United, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Barça, fins aquí, diguem-ne, equips
favorits,
de força entitat, i atenció, el Besiktas turc.
Sí.
Compte amb aquest Besiktas turc, que de moment és la revelació del torneig.
Té aquesta etiqueta, sumat als 9 de 9, i a més ho té molt bé per passar a la següent fase, perquè li treu 5 punts al segon, que és el Leipzig, 6 punts al Porto i 8 al Mónaco, que diguéssim que l'any passat segurament va ser el club que era l'equip revelació, aquest any l'etiqueta ha canviat, i la té aquest Besiktas amb un projecte totalment diferent al del Mónaco. Ara ho veuràs, et presentaré una mica la plantilla que té el conjunt turc, perquè si el Mónaco apostava per joves talents, el Besiktas és tot al contrari. Molts veterans, velles glòries, que estan vivint una segona joventut amb aquest gran rendiment, i he fet la mitja titular d'edat que tenen els 11 homes que sempre juguen al Besiktas. La mitja supera els 30 anys, 30,4.
Déu-n'hi-do.
Que és molt alta per un equip que competeix a Europa. I a més, sembla també un mapa mundi, jugadors de totes les nacionalitats, en total 12 nacionalitats diferents. Comencem a la porteria, hi ha l'espanyol Fabri, segurament us sona de que va jugar al Deportivo i al Betis, 30 anys farà el desembre, no va acabar de triomfar a la Lliga Espanyola, però aquí Turquia és titular. A la defensa, un vell conegut de Can Barça.
Home.
Adriano, el lateral.
Es lesiona o no?
Allà no es lesiona tant, de moment aquesta temporada ha començat bastant millor, 33 anys té Adriano ara
mateix. Titular, eh?
Titular al lateral dret, no juga de lateral esquerre com habitualment va jugar els últims anys a Can Barça, i no té aquella velocitat, no té aquella punta, però sí que gaudeix de la bona tècnica, i això en un futbol com és el Tour doncs marca una mica la diferència. I al mig de la defensa un altre vell conegut també de la Lliga Espanyola, Pepe, 34 anys, també segurament el fitxatge estrella d'aquest estiu, que va rebre una proposta molt millor econòmicament que la del Madrid, va explicar, i encara es manté en forma, és un dels referents defensius de l'equip. Després, forma parella de centrals amb ell, Dusko Tosic, que no està en conegut, 32 anys, és serbi, i després, al lateral esquerre, és un turc, Caner Erkin, de 29 anys, i que està cedit per l'Inter. Llavors anem al mig del camp, on aquí també trobarem vells coneguts, també de Can Barça, però aquest ja fa molts anys, aquest ja potser molta gent ja no se n'en recorda, que és Ricardo Quaresma.
Ostres, tu.
34 anys.
Va començar tan jove, que és d'aquells jugadors que tens la sensació que és molt, molt, molt veterà. Té 34 anys. Però imagineu-vos, va començar a jugar al Barça a l'època...
2003,
és a dir, època Van Gaal, no?
Sí, època Van Gaal.
Imagina't.
No, l'època va ser la de Rijkaard, va ser el primer any de Rijkaard, quan arriba a la porta...
No coincideix amb Van Gaal?
Jo diré que no, va ser amb Rijkaard, i no va quallar, i va acabar marxant, va estar cedit, recordem-ho, va marxar al Porto, després a l'Inter, va estar al Chelsea també un temps que va durar molt poc.
Que deien que era el nou Figo.
El nou Figo, sí.
De fet, eren companys de generació amb Cristiano Ronaldo, era una a cada extrem, i sempre s'havia dit que el bo de veritat era Ricardo Quaresma.
Sí, de fet, el nou Figo es va dir amb Simão, després es va dir amb Quaresma.
Doncs aquest Quaresma segueix jugant al Besiktas, on a l'altra banda hi trobem Ryan Babel, que ja té 30 anys, també una d'aquelles promeses que prometia molt quan era jove, però que no acaba triomfant. Va estar a l'Ajax, al Liverpool, segurament és d'on més el recordem.
I al Depor, ara últimament.
I al Depor, sí, però tampoc va quallar. El Besiktas, de fet, ho està fent bé, i ha marcat 2 gols en aquesta Champions. Després, al mig del camp, un altre il·lustre, Gary Medel, el Pitbull Medel, 30 anys al Xilè, arriba procedent de l'Inter. També semblaria més gran, però només té 30 anys Gary Medel. I després, al seu costat, un altre veterà que aquest no és conegut, que és Atiba Hutchinson, un canadenc de 34 anys, i llavors a davant, baixem una mica a la mitja, tenim Seng Tosun, de 26 anys, que és el davanter, i al mitja punta brasiler Talisca, que és un jugador de més talent, té 23 anys, és segurament el jugador més fresc, el que té més velocitat i més explosivitat a davant, i a la banqueta, per això, encara tenen veterans, si en busquen més, tenen Álvaro Negredo, 32 anys, també un rodamont.
Escolta, amb aquest vestidor no ha de ser fàcil, portar-lo, amb tants veteranos.
Que va, que va.
Saps qui el porta? Un entrenador també molt veterà, 65 anys, en el Gulm, que va ser el seleccionador de Turquia, si recordeu aquell mundial del 2002 que van arribar a quedar tercers, aquell mundial, doncs sí, el de Corea, doncs aquella Turquia està dirigida per Sonal Gülç, que és l'actual tècnic del Besiktas, i amb tants veterans, clar, des del club turc van inventar una campanya de màrqueting per promocionar una mica aprofitant aquelles velles glòries. Van fer un vídeo que és d'una estètica, diguéssim, una mica gustosa. Ara escoltareu l'àudio de com presentaven els jugadors, s'anaven trucant entre ells tots aquests vells il·lustres que hem anat repassant, i li deien com tu Besiktas?
Hello, amigo. How are you? Come to Besiktas.
Aquest és Pepe.
Carai, quina sintonia posa.
I truque Negredo.
Hi, Pepe. Of course. I am coming to Besiktas.
És un vídeo que dura 2 minuts i mig tota l'estona amb aquesta música i es van trucant entre ells. Mira, i ara fan la trucada,
truquen.
Es van trucant, és una mica surrealista, si voleu el pengeu a les xarxes socials, perquè...
També és una mica...
Ara el Sergi ho penja.
La campanya de publicitat també és una mica veterana, no?
Sí, exacte. No està gaire currat, a veure.
Canto Besiktas.
Tota l'estona això.
I sempre és la mateixa cançó?
Sí. I l'estètica és curiosa, també.
Treu això, va. Molt bé, el Besiktas, que per cert aquesta setmana
dimecres. Rep el Mònaco a casa, dels 3 partits que li queden, 2 a casa, per tant ho té bastant bé.
Per cert, no sé si t'enganxo ara o no i no voldria fer-te una putada, diguem-ho així, però com li va la Lliga? Perquè un equip que té 2 competicions amb una plantilla tan veterana...
Ho he consultat, va ser setè, el Galatasaray és líder, no hi ha molta diferència, crec que eren uns 5 punts de diferència, però sí que no ho està fent també a la Lliga, això és veritat.
El plat principal. Ara ens trobem en aquella fase de la Lliga de Campions en què es repeteix el partit que s'ha jugat la setmana anterior. És a dir, per exemple, el Madrid va jugar al Bernabéu l'anterior jornada contra el Tottenham, ara ho farà no a Etihad Lane sinó a Wembley. Tottenham-Madrid, partit també interessant d'aquesta jornada.
I un partit que pot ser decisiu per veure qui serà el primer de grup, perquè els dos estan empatats a 7 punts al capdavant de la classificació.
Tenim el Tottenham-Madrid, hi ha un Napoli-City també com a gran partit.
Que també és un bon partit, però bé, sembla que...
Roma-Chelsea.
Roma-Chelsea serà un altre dels altres, però aquest segurament serà el més interessant. Recordem, el Bernabéu van empat a 1, i segurament els porters van ser els jugadors més destacats, que Keylor Navas va aturar aquella de Harry Kane al final del partit, i Hugo Lloris també va ser el gran protagonista.
Home,
i el jugador destacat.
Home, la que li atura Benzema és de les millors aturades, jo crec, serà de les millors aturades de la temporada.
Jo crec que si fem ara mateix una classificació del top 5 dels millors porters del món, Hugo Lloris ja ha de ser, és un dels jugadors que ara mateix està també més en forma en aquesta Champions, 6a temporada al Tottenham, titular indiscutible en França i una assegurança de vida per un futbolista que no va començar jugant a futbol, sinó que va començar al tennis. I gràcies al tennis va acabar sent futbolista. Ara us explico aquesta curiosa història d'aquest jugador que va néixer fa 30 anys a Nice. Els seus pares li van posar de nom Hugo en homenatge a Victor Hugo, un dels escriptors més importants del romanticisme francès. I és curiós també perquè té un germà petit, que és el central al Nice, de 22 anys, i ell es diu Gautier Lloris. I també ha estat buscant, i de fet hi ha un escriptor molt famós del romanticisme, que és Théophile Gautier, que va ser l'aprenent de Victor Hugo. Per tant, els pares són uns... els encanta això de la literatura, de la poesia romàntica, i va ser els que els van posar aquests noms curiosos, perquè a França no són molt comuns que es diguin dos germans Hugo i Gautier. Doncs els pares eren, diguéssim, intel·lectuals, eren d'una família benestant, el seu pare era banquer a Monte Carlo, i atenció, perquè té orígens catalans, té avantpassats a Catalunya. He estat buscant a l'IDESCAT i es veu que hi ha 123 cognoms Lloris a Catalunya. Per tant, jo no en conec, però és un cognom que encara queda aquí i que uns orígens del pare de Hugo Lloris, doncs, els té a Catalunya. La seva mare era abogada i el primer que li van regalar quan era petit no va ser una pilota de futbol com va ser habitual, sinó va ser una raqueta de tennis. Explica Hugo Lloris que abans de caminar ja anava amb la raqueta, el van apuntar a un club de tennis i la veritat és que pintava bé. Amb uns anys ja jugava fins i tot amb tornejos de França, rondava sempre pel país, però clar, els descansos, els jugadors s'avorrien i es posaven a jugar a futbol. Allò típic que fan els nens, que s'avorrien amb el tennis, doncs quan paraven una estona es posaven a jugar a futbol. I un d'aquests dies, una vella glòria del Nice, un que va ser el porter del Nice als anys 70, internacional en França, estava dinant a les instal·lacions del club de tennis i va veure aquell jugador que deia, hosti, té molta habilitat, és molt ràpid, aquest podria ser futbolista. I li va dir, per què no t'apuntes a futbol? Diu, és que no ho he provat mai. Doncs el van apuntar a l'escola del Nice, li van fer les proves i va funcionar. Aquest porter era Dominique Baratelli, que va ser fins i tot internacional en França, va jugar més de 20 partits i titular del Nice, i va ser, diguéssim, el gran descobridor de Lloris, i el camp d'esport li va encantar, sobretot perquè era un esport doncs molt més amb equip, molt més coral, i se sentia més útil, però reconeix que el tennis li ha servit per ser futbolista i per ser porter, sobretot pel tema dels reflexes, del desplaçament lateral, és un porter molt ràpid en distàncies curtes, i també per la mentalitat. Els tenistes sempre diuen això de que estan sols contra el món i tot depèn d'ells mateixos. El porter també té una mica aquesta sensació de solitud, i això li ha ajudat una mica doncs a superar aquests aspectes. Reconeix que ara jugué molt poc, però de la seva època que seguia el tennis, doncs Pete Sampras, Gustavo Kuerten o Carlos Moyà eren els seus referents. Com deia, va acabar deixant el tennis quan ja ocupava moltes hores del futbol, sense deixar els estudis perquè els seus pares li van dir que acabés el batxillerat. Va començar al Nice, el 2008 el fitxa a l'Olímpic de Lió, on va poder votar la Champions i ja es va fer un nom a Europa. El 2012 és quan el fitxa el Tottenham, pagant 12,5 milions d'euros. Ha estat 94 vegades internacional en França. Ha superat Fabien Barthez, que això també em va sorprendre. És el porter amb més partits de la història de França i possiblement, si segueix jugant, acabarà sent el jugador amb més partits internacionals de França. Ha jugat 2 Mundials, 2 Eurocopes i té 94 partits internacionals. Pot superar Thuram, que és el màxim internacional
per
de França.
Per mi, un dels grans porters ara mateix a Europa. No diré bé el millor, però Lloris, Ter Stegen, De Gea, Buffon ja acabant la seva carrera, però està entre els grans, és evident.
La cirereta del pastís.
Va, i tancarem el We Are the Champions d'avui parlant de la bala del Basilea.
La bala del Basilea.
Aquells que veieu molt futbol de Champions, potser el coneixereu i haureu tingut l'oportunitat de veure aquest crack, aquest diamant que tenen al Basilea, a Suïssa.
Sí, és Dimitri Oberlin. La veritat és que és bastant poc conegut pel públic en general i fins a aquesta Champions no ha començat a brillar. És un jugador suís que acaba de fer ara mateix 20 anys i ell va néixer al Camerún. Ara explicarem els orígens. Està amb aquest Basilea que, recordem, és segon de grup per darrere del Manchester United amb 6 punts i només hi supera fins i tot el CSKA de Moscou i el Benfica. A més, amb un Besiktas, amb un Basilea, perdó, que segurament és un dels clubs que està traient més joves perles. Recordem Ivan Rakitic, Gran Xhaka també va estar per aquí, Mohamed Salah, el jugador que ara està al Liverpool, o Mohamed El Neni, l'egipci que juga a l'Arsenal. Doncs ara l'última perla és Dimitri Oberlin, que ha marcat 3 gols en aquestes 3 primers partits de Champions, i un d'aquests que va marcar contra el Benfica és segurament un dels gols més espectaculars que hem vist. Estava defensant un córner al Basilea, serveix, el mateix Oberlin treu la pilota, la refusa amb el cap i amb 11 segons recorre 80 metres en una cursa espectacular, fa una paret amb un futbolista i acaba marcant. Us he portat la narració de la televisió de Bein Suïssa, on narren el gol i veurem com amb només 11 segons marca aquest gol tan ràpid, i ara us parlaré de la velocitat que va aconseguir. Oberlin va arribar a una màxima de 38 km per hora.
Anava a dir-te 11 segons 80 metres. Això és un registre bastant competitiu, fins i tot en uns campionats...
Sí.
No sé, de Suïssa de 100 metres.
Es van fer aquelles típiques comparacions amb Usain Bolt, recordem també que es va fer amb Héctor Bellerín. Bolt se'n van fotre una mica d'això perquè diu, els futbolistes són molt ràpids, sí, però els primers 20 metres, si fessin 100 metres no serien tan ràpids. Ahir estem parlant de 83 metres, que és un sprint increïble d'àrea a àrea, que va anar molt ràpid, va marcar 38 km per hora i va superar el registre de Gareth Bale, que és el que es tenia més gran a la Champions, que era de 36,9. Per tant, una autèntica bala. És la principal velocitat d'aquest futbolista, que, com dèiem, va néixer al Camerún, allà on deia la capital. Després va migrar a Suïssa, en un poble molt petit, de 3.000 habitants. Tothom pensaria, home, si va ser camerunès, potser el seu ídol era Samuel Eto'o. Doncs no, era Luis Suárez. Explica que tenia molts pòsters a l'habitació de l'uruguaixo caçador, i després es fixava com jugava. També li agrada, és un jugador de molt caràcter, de molt instint. Es va incorporar a les categories inferiors del Zurich. Quan tenia 17 anys, diversos clubs ja el van intentar fitxar. De fet, explica el mateix futbolista en una entrevista que el que ho va tenir més a prop va ser el Manchester United. Els seus pares li van firmar l'acord, però va dir que no volia anar a un club important perquè allà aniria a les categories inferiors i no jugaria, que volia un club de primer nivell. Va anar al Red Bull Salzburg, allà tampoc va acabar de despuntar, va estar amb Òscar García Junyent, el van cedir, aquest any l'han cedit al Basilea, que és l'etern rival del Zurich, el club on es va formar, però Basilea, diguéssim, juga Champions, per això va preferir el Basilea, i aquí és on està començant a despuntar, sobretot aquesta Champions. Ja s'apunta que el Madrid el té la seva agenda perquè és un futbolista que pinta bastant bé.
I és internacional?
Encara no, amb categories inferiors podria triar Camerún o Suïssa, prefereix Suïssa perquè hi va anar molt petitet.
Doncs Suïssa continua amb aquestes bones generacions de futbolistes, amb pas endavant i anar creixent,
38 km per hora, què? Creus que hi podries aconseguir alguna vegada, Salmo?
Sí, pujat a una bicicleta i amb un motor.
I amb un cotxe, si no, difícil. Gràcies, Jaume.
A reveure.